prohibit parlar de futbol. Gemma Herrero, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Toni Padilla, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger.
Benvinguts al suplement debut, avui. Què, a la Gemma no li ha agradat la sintonia? A veure, puja.
Al començament m'ha sorprendit un poquit.
Puja.
Però ara, no.
Pots tornar, la introducció és brutal, torna'm a posar des del principi. A veure, va.
Era com tenebrosa.
Sí, posa. Ara. És la introducció.
És una, ara ja m'acostumbrau.
És una cúmbia.
M'agrada.
Ha tornat la cúmbia. A veure, la Gemma... I ara, espera'm.
Prohibit
parlar de futbol.
Ara, és magnífic, això.
A veure, la Gemma Herrero i el Toni Padilla els coneixeu de sobres, els sentim al Tot Costa, els sentim parlant d'esports, els llegim als diaris...
No feixaus...
De fet, el que passa és que parleu sobre el Barça i la particularitat és que la Gemma és del Madrid i el Toni Padilla és del Sabadell.
Correcte.
Que estem de festa major, per ser, aquests dies.
A la ciutat, no l'equip de futbol.
Sí, perquè l'equip de futbol no, això no s'aixeca.
És un perpetu funeral.
Què passa? Que ells dos es coneixien, sobretot per parlar de futbol, però els hi hem demanat aquest any el suplement, com que són persones llegides, conegudes i culturalment també nostrades, els hem demanat que vagin una mica més enllà. Aleshores, jo tinc quatre sobres, d'acord, aquí?
Som-hi.
Tinc quatre sobres. Aquests quatre sobres, vosaltres heu triat dos temes, que us heu portat preparats.
Correcte. Sí.
Hi ha dos temes més, que també els heu triat vosaltres, però per l'altra persona. És a dir, el Toni ha preparat un tema per la Gemma que la Gemma no sap que haurà de parlar, haurà de defensar. I la Gemma ha preparat un tema que el Toni no sap que haurà de defensar.
Cert.
Aleshores, aquí estan tots barrejats, jo trec un sobre i quan en surti un, em diu, aquest l'he preparat jo i és per mi, o aquest és per la Gemma, tal. Tots dos us podeu interpel·lar, us podeu criticar, no teniu raó, això que dius és mentida, o, al contrari, podeu estar d'acord amb qualsevol cosa. Aleshores, trec el primer sobre, i el primer sobre diu...
A quins nervis, ara.
Calla. ¿En qué nos hemos metido?
Las cuas. Las cuas.
Este tema es mío.
Ah.
Mira la cara que está poniendo Tony.
Es un tema que tú has preparado.
Que no, Tony no lo sabía.
Ah.
Como tú dices, Tony y yo estábamos acostumbrados, siempre hablamos de fútbol, o casi siempre hablamos de fútbol.
Uh-huh.
Entonces, a raíz de este programa yo pensé... ¿Y de qué coño, con perdón, voy a hablar ahora yo con el Tony? Total, que llamé a un amigo tuyo para que me dijera temas. Me he preparado, ¿eh?
Sí,
para
sí,
que
sí,
me
sí.
dijera temas. Porque había otra cosa. Tony, con esa pinta que tiene de bonomía, de bon no y de buen...
Siempre sí.
De buen humor, de buen chaval. Dije, no. Tiene que tener una parte, porque todos la tenemos, de algo que te saque de quicio y tengas malos pensamientos o que hayas pasado incluso a la acción. Y me dijeron que a ti... que tú lo que no soportas, o sea, que puedes perder los nervios si alguien se salta una cola.
Això és veritat. De fet, l'existència de les cues en si ja em troben de polleguera. I crec que el meu primer moment de rebel·lió com a infant va ser un saló de l'automòbil. Jo hauria de tenir 7-8 anys. Mm. I hi havia una atracció que era un cotxe blindat i hi havia com una metralladora i disparaven. Llavors, si no arribaves a temps, t'ho perdies. Llavors, com la gent anava molt lenta, jo amb 7 anys vaig agredir un senyor gran que havia davant, li vaig donar una cosa pel darrere, i va ser, crec que el primer acte de rebel·lió, els meus pares han passat molta vergonya, les cues em troben de polleguera. Crec que estan molt mal organitzades. I sobretot, el que no accepto és que la gent es cola.
Quina alternativa proposes a fer cua?
Bé, que avui en dia, amb les noves tecnologies, estic convençut que hi ha moltes maneres d'organitzar millor les cues.
Mm.
Perquè, d'alguna forma, estic preparat que si tu ja vens amb... no sé, si has fet un check-in, per exemple, als aeroports, que hi ha dos tipus de cues...
Però és que anava a treure aquest tema, precisament. Les cues dels aeroports és una cosa que a mi també m'inquieta, perquè ara...
T'inquieta quan... o te pone nervioso?
T'explicaré el fenomen que em passa a mi. És a dir, quan tu agafes un avió, normalment ja estàs separat per 3-4 grups. Els que entren per davant, els que entren per darrere, els que són preferents, els que no ho són. El normal és que, almenys jo viatjo com a turista, sense cap mena de pagament extra. La gent fa cua abans de que hi hagi l'embarcament. Per
Correcte.
Què?
Per la maleta, creo.
Això ja està regulat, crec. Vull dir que...
Pues no lo sé, no te sé decir.
O un altre cop pitjor. Quan l'avió aterra...
Se ponen
i la gent s'aixeca. I dius, escolta, però si ja sortirà vostè.
No sortiràs abans.
Sobretot, sobretot si hi ha jardinera, dius, acabarem al mateix autobús junts.
Sí.
I la gent veus que s'aixeca, que no deixa sortir els de les primeres files... Hi ha coses que no les entenc.
Llegamos a la conclusió, no?
Especialment els que no ens agraden les cues, com jo.
I los que hacen colas. ¿Sabes que mi marido se pone como tú con las colas? Hay dos colas especialmente que le sacan de quicio. O sea, me lo tengo que llevar incluso. La del Avensans, la cola de los taxis, empieza con la gente es idiota, no sabe hacer una cola.
Però
en escolta, serio.
Va molt ràpida aquella cua.
I la del pollo asado.
Ah.
Perquè, clar, los domingos, porque sí, también sí. Al parecer la gente se coloca malamente.
I un subgènere molt interessant que és, sobretot passa amb turistes italians, perdó si algun italià no s'han ofès, però passa molt que és a les cues dels avions en què algú ha pagat un priority per ser el primer a la cua. De sobte, hi ha moltes persones, normalment italians d'entrada d'edat, que no ho accepten això i volen pujar a la vegada. Diuen, no, jo tinc el billet, no, és que vostè no té priority.
Vostè no ha pagat 20 euros més de priority.
I, no? I es barallen i donen empentes. Jo he arribat a veure baralles físiques a l'aeroport en un vol Milà-Barcelona perquè volien pujar a la vegada que algú que tenia un priority. És a dir, moltes persones consideren que pel sol fet de pujar en avió ja tenen dret entre els primers.
Mm-hmm. No, escolta, i si se te cuelan en una cola, què haces?
Normalment ho dic.
Com que tono, com que tono?
Per exemple,
com un cantant d'òpera, d'alguna forma, no? Com dir, aquesta tos així... I...
O no fas un o perdona, perdona, t'has colat? No, jo, perdona, t'has colat. O tu entres a la carnisseria, el primer que fas és agafar tanda.
Sí. Però és cert que a vegades...
Sabadell són molt d'agafar tanda a la carnisseria.
Sí, de tota la vida, però és que som gent ordenada, sabem fer cues.
Sí, sí.
A vegades... No, però sí que és cert que a vegades costa molt el fet d'anar a algú i dir-li obertament vostè s'ha colat. Llavors el que sol fer és fer un comentari
jo
a l'aire, a veure
si
aquesta persona ho escolta. I si no ho veu, llavors sí que li pots dir directament.
Jo les pregunto, ¿parezco invisible?
A veure, trec el segon sobre. Puc tancar el capítol cues, eh? Ho dic perquè vull fer els quatre temes avui.
Som-hi.
És un debut i... A veure. A veure, el trec, eh? Patinets.
Aquest també és meu.
Aquest és teu?
Sí. Jo he venido aquí a quejarme. Bàsicament he venido aquí a quejarme.
Síndica de Greuges, Gemma Herrero.
Sí.
Aleshores, el patinets és un tema que has proposat tu i que tu t'has preparat.
Sí.
O sigui, aquest serà tela marinera, no?
Bueno, eso espero.
Endavant amb el Greuge.
Yo ya me había acostumbrado a que las bicis me peinaran en los chaflanes, o me despeinaran, mejor dicho, e hicieran sonar el clink, clink, clink por las calles estrechas, que es que les mataría. Como si pudiera volatilizarme, o sea, como si pudiera saltar y desaparecer. Ya me había acostumbrado a no tener derechos como peatona. ¿Dónde están mis derechos? No tengo ni carné de conducir. Utilizo el transporte público, taxis y, sobre todo, andar. Soy de esas raras que camina por la calle y que ahora ve patinetes de dos ruedas, de una, con varios usuarios subidos, varios en el mismo patinete, sí. Y a toda pastilla. Ya no voy tranquila ni segura por la calle. Según la ordenanza de circulación de peatones y vehículos de Barcelona, los patinetes, los patinetes eléctricos, pequeños y grandes, rueda eléctrica y segways, tienen que circular por los carriles bici a una velocidad máxima de 10 km por hora si está situado en la acera y de 30 km por hora si se encuentra en la calzada.
Eso no pasa.
Se supone también que está prohibido el uso de auriculares o del móvil. Ahora me diré, pregunto,
passa, sí.
¿Habéis visto que se cumplan estas normas?
No cal que desintensivis l'ús de la ràdio.
No, sí que és cert, però que la ciutat segurament no està preparada per poder l'ús del patinet o de la bicicleta. És a dir, en molts moments, realment, qui va pel carrer...
Los de las bicis ya me caían mal, pero ahora han venido los de los patinetes, que me caen peor.
És a dir, a mi el que realment em sulfura és quan veus que algú va en patinet o en bicicleta per una via que està ben preparada amb el seu corresponent carril bici. En alguns casos puc entendre l'excepció.
A mi me molesta
que per a ells... Puc entendre que un patinet en un carrer en què els cotxes van molt ràpid, que no hi hagi carril bici, prefereixin anar entre els vianants. Ho puc entendre si ho fan en sentit comú, és a dir, no vagi ràpid. No
a mi sobretot me molesta que per a ells no hi ha regles. És a dir, jo me paro quan el semàfor està en rojo, jo passo
no
per mi... Nada, no van con ellos, ni con la bici, ni con los patinets.
M'estàs dient que respectes sempre els semàfors quan estan vermells com a vianant?
Si no viene un cotxe superlejos, cruzo, però si no, sempre. Y en los paseos, además, voy con un perro, ya no soy solamente yo.
Tú no tens carnet de conduir, no?
No.
¿Y tú, Padilla?
Tampoc.
¿No teniu carnet de conduir cap dels dos?
No.
No.
Se puede, ¿eh? Se puede.
Potser això explica una mica el trauma que tenim quan veiem gent que va sobre rodes, que d'alguna forma no ho acabem d'entendre.
Los que tienen carnet de conducir y coche se piensan que es imposible vivir sin coche. Pues no, es posible.
Però s'ha aconseguit, i això ha canviat molt, de que ara ja gairebé tothom que condueix cotxe per la ciutat acaba acceptant que hi ha unes normes. Que això abans no passava. Jo recordo perfectament el meu pare saltant-se semàfors. No hi ha ningú i tirava. Ara gairebé sempre respecta. Ara s'ha d'aconseguir que també passi amb la gent que porta altres vehicles, com la bicicleta o els patinets, és a dir, has d'entendre que no són les normes. Hi ha un altre subgènere, no entraré en el discurs de la turistofòbia,
pueden, sobretot perquè nos pueden atropellar a los que andamos.
No hi entraré, però és...
Jo no puc atropellar a nadie andando.
El turista que arriba a Barcelona i lloga una bicicleta o lloga un patinet i desconeix quina és l'ordenança municipal. Per tant, fan potser com fan a les seves ciutats, perquè en ciutats amb la bicicleta tens prioritat i pots anar també per voral. És a dir, que pots anar al mateix lloc que els vianants. I a vegades ha passat algun cop d'algun accident, en recordo un al carrer Palai, que em vaig ser testimoni, uns turistes, en lloc d'anar entre els cotxes, anaven per dalt, van atropellar un senyor, i en el moment de la discussió els van dir que no podeu anar per aquí, i els van dir que la meva ciutat sí, bueno, pues si llogues, com a mínim informen, no? Encara no estem del tot preparats, segurament,
en França
hi ha
una associació de víctimes per los atropellos de los patinetes, que en setembre ara se va a aprovar també una ordenança sobre los patinetes, perquè la pandèmia és global.
Pandèmia global.
Creieu que han arribat per quedar-se els patinets, o
sí,
que és un fenomen temporal?
Sí, sí.
No és cap moda.
Jo creo que no. Tengo la sensación de que... Eso sí, existe otra falacia que es la del ecologismo, ¿eh? Que se supone que ellos son muy ecológicos y yo no. Y es mentira, porque aquí van los de los que se cansan de los autobuses y los metros o de andar, que esta va a ser otra, dentro de unos años estaremos todos como los bebés regordetes estos de Wall-E, que no saben utilizar ni las piernas, ¿vale? Pero yo no conozco a nadie, a ningú, que haya dejado el coche para coger un patinete.
Per mi crec que s'ha incentivat l'ús de la bicicleta, tot i que tampoc s'ha anat en bicicleta jo, però...
Què, m'estàs dient de debò, no?
No s'ha anat en bicicleta.
No s'has anat en bici?
Roger,
la primera persona...
Jo també.
Però m'agrada molt el ciclisme, eh?
Quants anys tens, Padilla?
41.
Encara hi som a temps, eh? No saps anar amb bici?
Pel 50.
O sigui, no ho vas intentar ni amb rodetes i tot això?
Sí, vaig intentar-ho, sí.
I?
Vaig acabar sobre el capó d'un cotxe.
Pobre.
Això és normal, no passa
res. No, però jo crec que si les coses són on me n'ensurto, les coses que no vaig deixar, això no és per mi. Per tant, em dedico a observar-ho. És a dir, ara que a la volta em trago tot
el ciclisme t'agrada, per
això. M'agrada molt. Però no en sé. Però estic a favor de l'ús de les bicicletes a la ciutat. Crec que sí que és un camí que fomenta l'esport i realment no contamina. Que a mi els patinets, alguns d'ells també contaminen i tenen més perill.
I la bateria de liti.
Crec que no marxaran, però confio que hi hagi una certa davallada amb el patinet i això passaria per fomentar la bicicleta.
Vale, pues les bicis que deixen de fer el clink, 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 clink i que en los semáforos se paren, por favor, gracias.
11:49.
Oh, qué calor. Me quemo.
A veure, tercer sobre. Inauguro.
Ara te toca hablar a ti, eh? Porque los míos ya han salido.
Ets molt cumbiero, eh, Roger?
Sí. La bomba.
La bomba, que és
bomba.
La bomba. A veure, què vol dir?
Vull explicar-ho bé.
Què vol dir la bomba? Padilla.
És la bomba que es va trobar a la Barceloneta.
Aquest,
la famosa bomba.
O sigui,
aquest
és un tema que t'has preparat i que defensaràs tu.
Sí, però en si no és l'excusa, aquesta bomba. Eh? No vull parlar sobre... Sé que es van generar moltes teories sobre per què s'havia trobat en aquest moment i on s'havia trobat la bomba. No vull entrar aquí, no em sento una persona prou qualificada per parlar d'això. Però sempre he pensat que n'hauríem de trobar més de bombes. Perquè si analitzem la quantitat de bombes que van caure a Barcelona, és normal que en trobéssim més. I això m'ha portat un tema que sempre m'ha interessat, que és que quan acaben les guerres. És a dir, de sota apareix una bomba, i més apareix una platja bonica, la Barceloneta, amb la gent allà torrant-se el sol, i de sota és com una imatge molt gràfica que ens recorda que les nostres ciutats han estat escenaris de conflictes molt durs. I que de sota apareix una bomba i ens ho recorda. Quan va passar això, d'alguna forma, va ser com una porta que es va obrir, per recordar-nos de que les guerres no acaben un cop que dues persones signen un tractat o un cop que un bàndol s'imposa a l'altre.
Este l'enemigo que se ponga.
Les guerres continuen molt més enllà. I, de fet, el que he fet és buscar una sèrie de dades per posar una mica context. Per exemple, al Regne Unit, l'any passat es van trobar 60 bombes de la Segona Guerra Mundial. 60. És a dir, és molt habitual que fas obres i et trobes una bomba. A Alemanya, la xifra, 80 bombes es van trobar el 2018. A Rússia, més de 100. Es calcula que a la Segona Guerra Mundial el 10% de les bombes no esclataven i es quedaven allà. I se m'han llançat malauradament moltes. I això ens porta a aquest concepte. No? A vegades nosaltres, quan ens informem, veiem que hi ha una guerra i diem, s'ha acabat i comença la pau. I no, comença el que és més complicat, que és la postguerra. I segurament moltes persones que ens escolten vam seguir molt de prop el conflicte dels Balcans, la guerra de Bòsnia, i d'alguna forma vam dir, la guerra ha acabat, comença la postguerra, que es tracta d'acompanyar les víctimes, les persones, i intentar jutjar els culpables. Però físicament la guerra no ha acabat a Bòsnia. Aquest 2019, dues persones han mort desactivant mines antipersones a Bòsnia. I, de fet, el govern bosnià tenia un projecte que era que aquest any, 2019, el país fos declarat lliure de mines antipersones. No ho han aconseguit perquè les institucions europees els han tallat el 50% dels recursos, perquè és molt car. Llavors, consideren que fins al 2024 encara hi haurà mines antipersones a Bòsnia. Encara les van traient. Llavors, des que va acabar la guerra, han mort 800 persones per mines a Bòsnia. Són moltes. Mm-hmm. És a dir, el conflicte ha acabat, nosaltres seguim, i bueno, ho deixem allà i considerem que la guerra ha acabat i no passa res. Les guerres continuen molt més enllà. I fins i tot em va entrar la curiositat de pensar quin és el país del món que té més bombes o més mines ara mateix. I m'he endut una sorpresa, perquè jo sap com és que seria Iraq, Cambodja té un problema amb les mines antipersones terribles. I no, el país del món amb més mines antipersones, és molt sorprenent. Voleu jugar, a veure si ho encerteu?
No, perquè la pifaré segur, però digues.
Ni idea.
Egipte.
Egipte?
Egipte, és cert que no ho relacionem amb una guerra habitual. Clar, des dels anys 60-70 van haver-hi les darreres contra Israel. Clar, què va passar? Van minar tot el Sinaí per una possible invasió d'Israel. I el país del món amb més mines, més de 30 milions de mines, és Egipte. Sabeu el que costarà treure això? És molt car. Per tant, les guerres no acaben, deixen, òbviament, uns danys psicològics, però també uns danys físics. És a dir, d'alguna forma és relativament habitual que de tant en tant la ciutat ens recordi que aquí vam patir, i potser està bé que de tant en tant ens ho recordin, perquè no hauríem d'oblidar mai.
Qué listo eres, Toni, por Dios.
11:53, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això que sona és el Prohibit, parlar de futbol, secció inaugural que fem amb el Toni Padilla i la Gemma Herrero. Em queda l'últim sobre, i és un últim sobre on hi ha un títol que surt, a veure... És que jo crec que m'ho ha llegit abans.
El tema encima m'ha dicho que ni siquiera es suyo, que se lo dijo su mujer.
Les fotos de peus a les xarxes.
Las fotos de peu a las charchas.
Aquest és un tema que deu veure perquè és l'últim que
queda. Jo m'he hecho alguna, creo recordar, ¿eh?
Quim Marrero, tu també penges fotos de peus a la xarxa?
Una vez me hice una, sí, pero pretendía que fuera una broma porque me ponía nervioso. Normalmente, además, como me voy de vacaciones cuando todo el mundo ha vuelto y mientras todo el mundo está de vacaciones yo estoy currando, me pone muy nerviosa las fotos. Bueno, básicamente me dan envidia.
Què tens tu? Peus grecs, peus egipcis o peus quadrats?
Perdó?
No tengo ni idea de qué pies tengo.
¿Qué es un peu egipci?
Mira, és que hem fet una feina de documentació important, eh? Mira, la Gemma té uns peus egipcis, que és... a veure, el primer més llarg i el segon més curt en descens tipus frigopié. Sí, és un frigopié.
Tengo un frigopié.
Tens peu frigopié que és tot escalat. En canvi, jo tinc...
Por lo pronto tengo un dedo roto en el otro pie que me descalza contra un mueble en casa.
I després hi ha el peu grec, que el peu grec és que el segon dit és més gran que el primer.
Més llarg.
És més llarg, sí.
És a dir, que quan la gent penja fotografies dels seus peus a la platja al començament o final de vacances, potser es troba que hi ha un subgènere de persones, entre els quals tu, ja és cap, que diu, molt bé el teu peu.
És griego, és egipcio. I l'altre era?
El quadrat ja és el colmo, perquè el peu quadrat és tots els dits tenen la mateixa mida.
Això existeix?
Messi.
No, Messi tiene el pie cuadrado.
No, que no podíem parlar de futbol.
Està prohibit parlar
de futbol, sí.
Hauríem de posar aquí una guardiola
una
i cadascú que parli de futbol posar un euro.
La posaré.
Hauries de començar, Roger.
Ara de debò, per tancar el tema.
Que si m'agraden.
Sí.
Me molestan las fotos de las vacaciones de los demás. Todo lo que tenga que ver. Y los pies de... O sea, las fotos de pies suelen ser esto, que los demás están de vacaciones. Y me molestan profundamente. Pero es esto,
no
es envidia, yo lo sé. Tengo malos sentimientos.
Perquè tu no estàs fent vacances.
Per què prefereixes? Una foto de peus o una foto de algú directament posant a la platja com si fos Bodere callada de forma... Com a mi amb els peus és més divertit, és més senzill.
No, és igual. I, además, suelen ir acompañados de mensajito de aquí sufriendo con una copa, un cóctel detrás y me cae mal la gente.
A mi m'agrada el model de gent que penja una fotografia a la platja d'uns peus i busca alguna... Crec que van al Google i frases motivacionales. No? I fiquen una frase així com... Sí, que sembla que... No sé si és de Jorge Bucay o d'un d'aquests.
Sí, com a los
llibres d'autoajuda.
Sí. I fot bastanta mandra.
Escolta, és vostè a la platja. No em vengui aquí una cosa transcendental. No? Es fa senzill com dir, estic aquí a la platja, m'ho estic passant
bé. Los pensamientos, aquello de ojalá les llueva, ojalá llegue el huracán tropical, o sea, tengo malas,
aquest és un tema que apareixerà un sobre, que és com les xarxes provoquen sentiments d'odi.
Jo us proposo un altre tema. Què en penseu de la cançó de Manel? Homes clàssics, bon dia i bona hora. Hola, mestre Pardo i Albert Galzeran. Aquest any al Suplement, a partir de les 12, us presento el Toni Padilla i la Gemma Herrero.
Bon dia, què tal?
Encantat.
A veure, aquesta cançó que sona de fons ha causat sensació i el que farem ara és comentar-la també amb els homes clàssics. Fem una petita pausa.
D'acord.
I els homes clàssics, per tant, de música pop.